I ara tenim 15 graus a cada ratjada, 13 en Es Mercadal i 15 al Pilar de Samola. Són les 11 i 4. Tornem a les 12.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Balears fa ciència, a IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
Un cop més comencem l'any i ja en van uns quants en aquest programa desitjant-vos tot el millor. Salut, sort, felicitat i molta ciència, per la part que ens toca, és clar. Cada any esperem tot i més. Un compendi de bons propòsits i desitjos de superació que els humans ens fem a principis de cada mes de gener, esperant que tot allò que no vàrem aconseguir l'any anterior es materialitzi, aquest cop sí, al llarg de l'any que acaba de començar. N'hem parlat més d'un cop amb sociòlegs, antropòlegs i psicòlegs d'aquesta necessitat de superació i de propòsit d'esmena que tenim els humans cada començament d'any. Però jo avui no vull xerrar del que vindrà, sinó del que hem deixat enrere, del que podia haver estat i no va ser, dels fracassos de la ciència més que dels èxits. De fet, els darrers dos programes ja vàrem recordar els descobriments més importants i vàrem xerrar de les notícies científiques més rellevants. Però quins varen ser els fracassos, les decepcions i fins i tot els fraus de la ciència al llarg de 2014? Us posaré 5 exemples. El passat mes de març, un ampli equip d'investigadors del Centre Harvard d'Astrofísica anunciava la primera detecció de les zones gravitacionals, la prova de que fa 13.800 milions d'anys, després del Big Bang, es va produir l'anomenada inflació còsmica, és a dir, l'expansió exponencial de l'univers en la primera fracció de segon de la seva existència. Aquí al Balears fa ciència en varen xerrar bastament, no sé si us recordareu. Realment els resultats d'aquell descobriment eren dignes d'un premi Nobel. Però els dies varen anar passant i amb els dies els dubtes varen anar augmentant. Literalment, una capa de pols va cobrir el que podia haver estat el descobriment científic més important de l'any i fins i tot del segle XXI, tal com es va arribar a afirmar en el seu moment. Més decepcions. Bé, en aquest cas va ser un frau, en totes les seves paraules. Dues investigacions realitzades al Japó pretenien demostrar que les cèl·lules adultes es podien reprogramar i regenerar per si soles. Els autors van acabar admetent a la revista Nature que el que podia haver estat el major avanç en el camp de les cèl·lules mare havia estat una falsificació d'imatges duplicades. Més fraus. Prop de 120 articles amb interessantíssimes ponències científiques publicades a la prestigiosa editorial Springer i l'Institut Electrical and Electronic Engineers varen tenir que ser eliminats de les seves webs, ja que es va demostrar que eren, entre cometes, basura informàtica i havien estat generades per ordinador. No tenien el més mínim sentit. Més decepcions. L'elaboració de les vacunes contra el virus del SIDA i contra l'Ebola. A pesar de les esperances i un any més, la recerca científica segueix tenint molt camí per recórrer, massa camí encara per davant. I per acabar, una notícia sobre meteorologia. Pareix que 2014 s'haurà convertit probablement en l'any més calorós de la història, des de que es tenen registres, i per damunt de 1998, 2005 i 2010, segons dades de l'Organització Meteorològica Mundial. Les elevades temperatures de 2014 varen provocar sequeres extremes i grans inundacions a molts indrets del món. Un any més, la lluita contra el canvi climàtic segueix sent una de les nostres assignatures pendents. En fi, cinc grans decepcions, però en varen haver-hi més, per suposat. Però no vull acabar avui en plan pessimista. Després de tot som a començaments d'any i toca ser optimista, no? Avui vull acabar aquesta entradeta dedicant unes paraules de coratge a tots els joves científics, tots aquests universitaris que volen ser investigadors i que tenen un llarg i esperançador camí per endavant. Per cert, avui al programa ens visita una representació de l'Associació de Joves Investigadors de la UIP. Vull expressar el convenciment de que si s'ho proposen, aconseguiran l'èxit. Des d'aquí els hi desitgem tota la sort del món. A les nostres illes comptem amb un potencial impressionant de joves talents. Us ho dic amb coneixement de causa. Autèntics diamants en brut que només els hi cal un poc d'empenta i que els empresaris i les administracions confiïn més en ells. Nosaltres hi confiem i els hi dediquem aquesta cançó, Diamonds, que per cert no va ser cap frau ni cap decepció, sinó un dels majors èxits de les cançons més escoltades el 2014. Comencem. Benvinguts a Balears fa ciència. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of something. I saw the life inside. Shine bright.
Molt bon dia a tothom. Són les 11 i 11 minuts. Ja som aquí, un programa més i un any més. Sí, senyors. Acabem de començar el 2015. Un any que, com us acabo de dir, sempre comencem l'any desitjant-vos bons propòsits. Bé, salut per descomptat per tothom. Felicitat i moltes coses bones. I molta ciència i molt assequible. Això és el que desitgem des d'aquí, des del Balears fa ciència per a tothom. I en especial pues, una dedicatòria que avui hem volgut fer per aquests joves investigadors que tenen aquest futur per endavant i alguns dels quals ens visitaran a la segona hora del programa a partir de migdia. Avui donem la salutació a en Víctor Mitió. Bon dia.
Bon dia, Enric.
Avui no hi ha en Macià Sureda, que el tenim por ahí, el tenim de descans. I en Víctor, com sempre, ens ajudarà a fer l'enigma.
Per supost.
Hem de recordar, com sempre fem en el començament del programa, que tenim diverses maneres de contacte.
Així és. Tenim un telèfon, el 971 13 99 00, un correu, que és el balearsfaciencia@ib3radio.com, o les plataformes de Facebook i Twitter, que són
facebook.com/balearsfaciencia i la conta del Twitter balearsfaciencia. Ens feu seguidors i amics i ens podeu seguir al llarg de tot el programa. 3 hores de programa, des d'ara fins a les 2. 3 hores per compartir amb altres en aquest primer programa del 2015, amb moltes ganes, amb molta il·lusió, com sempre. O sigui que, amb les piles ben carregades, veritat, Víctor?
Efectivament.
Comencem el primer enigma de l'any. I avui aquest enigma, amb aquest propòsit que té en Víctor d'instruir-nos, amb una sèrie de coneixements científics, avui què ens proposes?
I de l'enigma diu així.
Ens proposes una pregunta que és...
Què és el catabolisme?
Què és el catabolisme?
El catabolisme, efectivament.
Segur que tu ho saps.
Jo ho sé.
Però no ens ho diràs ara.
No, no, no.
Jo no ho sé, Víctor, què és el catabolisme.
Bé, i tenim tres opcions.
Primera.
Conjunt de reaccions bioquímiques que ocorren en la cèl·lula i les permeten créixer, reproduir-se, mantenir les seves estructures, entre altres coses. La segona diu... Un conjunt de reaccions que alliberen energia. Aquesta energia prové de la degradació de les molècules.
I la tercera opció?
Conjunt de reaccions moleculars que viuen a les afores de les grans ciutats i amb pocs recursos.
I només una d'aquestes tres és vera?
Només una és la correcta.
Només una és la correcta. Unes reaccions bioquímiques, primera opció. Un conjunt de reaccions que alliberen energia, segona opció. I tercera opció, unes reaccions moleculars amb pocs recursos.
Efectivament. Aquestes són les tres opcions.
Tres opcions. Tres opcions i només una és verdadera per emportar-se avui una ensaïmada. No una ensaïmada avui, no.
No, no, no.
Avui portem, avui els oients s'emporten un tortell de Reis. Avui avancem el tortell de Reis per un dels nostres oients que ens telefoni al 971-1399-1399-00. A partir d'ara, durant tot el programa, després farem un sorteig, en Víctor anirà agafant les cridades i s'emportaran un tortell de Reis gràcies a l'Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears i gràcies al Forn Fondo. Saps on és el Forn Fondo?
Pues no, la veritat és que no. Digues.
Mira, és al carrer Unió número 15 de Palma. Pastisseria, fan pastisseria i ensaïmades i tortells molt bons. I tortells molt bons.
Fa molt bona pinta.
I avui al Balear fa ciència, ens avancem a Reis i regalem un tortell. Què t'apareix?
Meravellós.
971-1399-00, aneu telefonant, 11 i 15 minuts, aturem una estoneta i de seguida preparem els bons aliments.
Balears fa ciència. A IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
IB3 Ràdio et desitja bon Nadal. Tens ganes d'obrir els regals que t'han duit? Creus que hauran encertat? T'imagines que no, que vas d'arribar al moment d'obrir els regals? Puncta, puncta, puncta. Viu amb Joan Trias l'espera més il·lusionat de la ràdio. A partir de les 8:30 del vespre, juga amb IB3 a veure quan s'atorba realment en arribar al moment més esperat de la FM. Atrapats pels Reis. El Dia de Reis, a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació. De dilluns a divendres, a les 7, tot just en començar la jornada, t'explicam tot el que és notícia a l'informatiu matí. A les 2, a l'informatiu migdia, fem un primer recull del que ha passat durant el matí i apuntam què pot passar durant el capvespre. I a les 8, a l'informatiu del vespre, els serveis informatius d'IB3 Ràdio resumeixen i analitzen la història del dia que és a punt d'acabar. IB3 Ràdio. És informació. És actualitat. És esport. IB3 Ràdio et desitja bon Nadal.
Balears fa ciència, el magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colet.
11 i 18 minuts, la primera secció de nutrició del 2015 la volíem fer especial. Bé, totes són especials, sempre són especials. Entre altres coses perquè totes són diferents. Molt bon dia, Juan Antonio Fernández.
Hola, bon dia, Enric.
El nostre professor de cuina de l'IES, Guillem Colom Casasnovas de Sóller. Ben retrobat.
Molt d'anys a tothom, molt d'anys per aquest any nou. Desig de tot cop que siga millor que el 2015 i si pot
a
ser
que sigui millor
que el 2014, aquest 2015. I que tots els propòsits de tothom se compleixin.
Com aquests meravellosos que he fet jo en el començament.
Exactament. Exactament.
Molt fred per Sóller aquest matí o què?
3 graus només de sortir de matí. El cotxe gelat, quasi no arrencava.
I tens la veu encara un poquet... Avui la tens així com jo, eh? Un poquet malament, eh?
Un poc casellera, no? Un poc de ressaca, però que tingui aquest constipat, que el duc tot s'hivern, que ara ja forma part de... Forma part de mi.
Un poc de ressaca no vol dir necessàriament que sigui de ressaca.
No.
És dels freds que tenim aquests dies. Doncs aquest primer Bons Aliments del 2015 el volíem fer especial i volíem brindar, ni que fos metafòricament,
Sí.
Per un any 2015 estupendo, amb molta ciència.
Exactament.
I molts bons aliments.
Sí. Havíem pensat...
I cuina molt saludable.
Cuina saludable, bons aliments... I havíem pensat de començar aquest 2015 parlant de vi i cava, que ara estan dos dels productes, podríem dir, estrella d'aquestes festes, que encara hem de defendir de Reis, i parlar una miqueta de l'ús d'aquests productes, de com s'utilitzen a la cuina. No som enòleg, però podem utilitzar-los i conèixer un poquet aquest producte i aplicar-los a la vessant més gastronòmica.
Però brindarem o no?
Brindarem. Sí? Jo crec que és molt important brindar.
Si més no, metafòricament.
Sí. I... Ja és un... Els brindis ja ho feien els romans. Era un senyal de bons amics, de ser companys de taula. I es brindar volia dir que en la persona que brindaves no t'havia contaminat, no t'havia posat verí en el vi, perquè a l'hora de xocar les copes hi havia possibilitat de que el vi o es cava passés d'una copa a l'altra. Era sinònim de que si brindaves amb aquella persona podies confiar plenament. Això és una miqueta l'origen d'aquest gest, diguem, ancestral que arriba fins ara, en els nostres temps, i que feim quasi habitualment.
En Ivan López, aquí li desitgem i saludem i li desitgem un molt bon any també, un 2015 des d'aquí. Igual ens posa un clink d'aquests, un xoc de copes. Saludem també a Magdalena Barea. Hola, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Magdalena? Ben retrobada?
Ben retrobada, sí.
Na Magdalena Barea ens portarà també informació en aquesta càpsula, en aquesta minissecció que posem sempre dins dels bons aliments, d'engreixa. Avui de què ens parlaràs, Magda?
Mira, avui parlarem de fruits tropicals. Concretament de l'advocat, que és un fruit de temporada i també se fa ara aquí a Mallorca, és a dir, que és autòcton, se pot dir.
Engreixa?
I no engreixa.
No engreixa.
Aquí no duim res que engreixi.
A l'advocat un res. Poc, eh?
No, l'advocat no engreixa perquè les grasses que té són grasses molt, molt saludables.
Molt bé, parlarem de l'advocat.
Després ho explicarem. I parlarem també de la papaya i parlarem un poc del mango.
I del mango, molt bé.
Pues... Que combinen molt bé en su cava, per exemple.
Ui, sí. Estupendament.
Doncs
sí.
Som-hi, comencem amb el món del vi, si t'apareix, Juan Antonio.
Sí.
Que el més clàssic.
Sí, jo crec que el més clàssic, jo crec que és molt important conèixer el producte de la vessant enòloga, com se produeix, per després utilitzar-lo a la cuina. El vi, tothom coneix, té un origen molt antic. Aquí a Mallorca se fan bons vins i en general tot el territori espanyol és referència de la producció del vi. Cal dir que en els darrers anys ha hagut una millora substancial en tot el tema de la elaboració gràcies a les noves tècniques de conservació, de producció, i es havia fet un salt qualitatiu. Ara avui en dia el que se deia en vi de garrafó ja quasi no en trobam, tot el vi té una qualitat i quasi tot s'ha aconseguit pues, en gent que ha lluitat per protegir un poc les arrels de les terres, de les cultius, de les parres, per aconseguir un producte de qualitat.
I a més a les nostres illes en tenim uns vins boníssims.
Tenim uns vins boníssims, tenim denominació d'origen...
Amb gust de terra.
Amb gust de terra, amb gust de treball. Jo crec que el vi és un d'aquests productes que malgrat les noves tecnologies sempre ha aquella feina manual de recollir el raïm de la parra, i això li dona un gust especial, com a mínim és saber.
Juan Antonio, científicament, com es mesura el gust del vi?
Com es mesura el gust del vi? En principi es gust o se...
Perquè nosaltres diem està bo.
Està bo.
No està tan bo, però això és poc científic.
Sí, la veritat és que és poc científic. Cal dir que tot el món de l'enologia és una ciència com a tal, mos duria setmanes d'estudi, d'anàlisi, hi ha bons enòlegs.
Nosaltres ho farem amb mitja horeta.
Bàsicament, la qualitat del vi mos la donarà la natura, com han estat les darreres, sobretot les darreres condicions meteorològiques abans de la verema, que sol ser a finals d'estiu, principi de la tardor, setembre, bona època de verema, i ens donarà un miqueta el contingut d'aigua que hauria dins les grades de raïm, que serà alhora el que després ens traurà el vi. Després influencien bastantes coses també, el tipus d'elaboració, el tipus de maduració del vi, cada bodega, cada enòleg li dona el seu gust, i sobretot també cada varietat. Hi ha diferents varietats.
Parlem de varietats. Quines són les varietats espanyoles?
Si parlem de les varietats més utilitzades, la Garnacha, la Tempranillo, en quant a negres, en blanques, tenim l'Albariño, tenim Xerello, i pel que fa al vi mallorquí, les varietats més utilitzades en blanques, Chardonnay, i en negres Callet o Manto Negro, que són les més utilitzades.
El que passa que cada vegada se mesclen més les varietats autòctones amb les forànies.
Sí, hi ha dos tipus de vi. Hi ha els monovarietals, que són els que utilitzen només un tipus de raïm, una varietat, i després hi ha el coupage. Un coupage és un vi que s'ha mesclat, com a mínim té un 70% d'un tipus de raïm, i la resta està mesclat. Però ja ho dic, això cada bodega decideix una miqueta la seva mescla, la seva producció. Una cosa que hem de tenir molt clar en quantes vies, sobretot quan anem a comprar-lo, hem de tenir clar que és un vi de sany, un vi reserva, un vi de gran reserva, i hi ha un mite que s'ha estès molt, que és que el vi millora en l'edat, i és cert. Cert i segur.
Millora dins l'edat?
Dins l'edat.
O dins la botella?
Dins la botella, i els temps que el vas conservant, que el vas tenint. Però això fins a un punt. Podríem dir que el vi és com un ésser viu. De fet, té un tipus de llevats de dins que van fent la seva funció, que van consumint els sucres i van convertint aquests sucres en alcohol. Quan s'acaba aquest sucre, el vi és bo, és a dir, se torna vinagre, ja no és bo. No sempre és qualitat de veure un vi de fa 10 o 15 anys que sigui un vi bo. No sempre passa així. A vegades sí, però no sempre sí.
Però els vins blancs i els rosats no se poden conservar.
No se poden conservar.
Més enllà de què? D'un any?
Sí, normalment tots els vins, com a mínim, han passat un any dins la bodega, un any dins botella, i després, si el productor troba que el contingut de sucre d'aquest vi li pot permetre allargar la vida, doncs després passen una maduració dins barral de roure, sobretot roure americà, roure francès, i aquí entra la maduració, diguem, el gust a fusta que li pugui donar aquesta botella.
Quin és... Jo és que tinc moltes preguntes.
totes.
Quin és el temps de conservació més òptim?
Normalment, com a mínim, estan entre 6 i 12 mesos dins la bodega. I sobretot dins la botella de vi, de vidre, els primers mesos, perquè ha de mullar totes baixos, totes les impureses de la pròpia fermentació, i després poden passar dins barrals, 4 anys, 6, però ja es dic, pot ser que el mateix tipus de vi, o la mateixa terra que ha fet aquell raïm un any, per un any te serveixi per fer un vi de reserva, i passar l'altre any, degut a les condicions meteorològiques, el mateix vi, el mateix cep, només te doni l'oportunitat de fer un vi de l'any. han de dir una cosa, que el productor vol guanyar dubbes, el vineter, i quan treu un vi en el mercat és perquè aquell vi està en les seves condicions òptimes de consum. És a dir, molta gent pensa, ah, faré una botella de vi de l'any i el guardaré 20 anys. No, si el productor sabia que aquell vi se podia mantenir 20 anys dins la bodega i treure-lo amb més més benefici, ell ja l'hagués guardat. Ell sap que quan el treu en el mercat pues se li pot afegir un, dos, tres, quatre anys, després parlarem de com conservar els vins a casa nostra, però tampoc és del tot cert que un vi de l'any el puguem guardar 20 anys i després sigui un vi superbo, sigui un reserva. Un vi de l'any sempre serà un vi d'any, i un gran reserva sempre serà un gran reserva malgrat que el tinguem 20 anys. Era un reserva quan tenia 4 i quan tingui 20 serà el mateix gran reserva.
Te puc fer una pregunta? Tu que fas tantes coses i tan especials, per cert, no xerrem mai del cuinant, eh?
Bueno... No m'agrada molt, no sé.
Bé, doncs ja que ho he tret ara, ho podem dir. Cuinant.com bueno. És el resultat del cuinant, no?
Sí, ara m'ha agafat un pot de
sorpresa.
De sorpresa. Bé, cuinant.com és una pàgina web que tenc en marxa des de l'any 2003 i ve arrel una miqueta de posar de manifest el pur en comú la feina que faig com a professor, que s'ha de l'any 94, crec, estic donant classes, i jo penso que la cuina és una cosa oberta a tothom i que ha de ser d'ús públic. Jo el que sé ho sé perquè m'han ensenyat, jo no he nascut
a l'abast de tothom.
A l'abast de tothom.
I això ja, estic absolutament d'acord.
I a cuinant.com pues, tenc totes les receptes que fem.
Aquesta és la filosofia d'aquest programa.
Exactament.
Posar-ho a l'abast de tothom. Sí. I de fet el que te volia demanar és si tu tens el teu... Tu que te fas tantes coses i experimentes i sempre estàs fent proves, si tens algun... Si te fabriques vi tu mateix. Si tens el propi celler.
No, perquè no tenc la producció de raïm, no tenc, tenc una part que nostra com té molta gent, però no. Formatge n'he fet qualque vegada, en qualque moment podem canviar el tema i parlar de formatge, però vi no l'he produït mai.
Tu no fas vi, Magdalena?
No, jo no faig vi, no, per ara no, però el que sí m'agradaria afegir respecte en aquest tema del vi és que és molt interessant el consum de moderat, com sempre, del vi per la quantitat d'antioxidants que conté, i això ens fa que ens protegeix de les malalties cardiovasculars, està indicat per les persones que tenen problemes d'aquest tipus, i que una copa de vi al dia, sobretot el tinto, negre, el negre és el que té més quantitat d'antioxidants, polifenoles i quercetina i totes aquestes substàncies tan interessants per la salut.
Sí, el tema del vi és llarg, se miri de ser vessant gastronòmica, enòloga, de
nutricional,
vull dir, les qualitats organolèptiques del vi són immenses, i el que se trata és si nosaltres consumim un bon vi, un bon producte, pues sempre tindrem unes bones bons resultats a nivell nutricionals, a nivell gastronòmics, i penso que és una miqueta el que hem parlat sempre. Si tu per fer un escaldum utilitzes un bon vi, els escaldums seran bons, i si per beure un tassó de vi vols un vi bo, un vi de qualitat, un vi ben elaborat, ben conservat, ben manipulat, els beneficis nutricionals d'aquest vi també seran bons, això sí, en moderació, com en tot degut en el contingut d'alcohol que pugui tenir el vi, s'ha de tenir present.
Anem a les temperatures del vi.
Bueno, hem de tenir en compte que nosaltres hem comprat el vi, el tenim a casa nostra, i l'hem de guardar.
Perquè això és un factor que és molt més important del que apareix.
Exactament. Quan nosaltres estem a casa nostra i hem de conservar vi, el primer que tot que hem de fer és tenir-lo en un lloc fosc. El vi, si vos fixeu, se me va dins botelles de color fosc, de color marró, de color verd, precisament per això, per protegir-les dels rajos de sol. Han de tenir el vi protegit dins una bodega, dins un celler, dins un rebost, que no li pegui ni els canvis de temperatura, és a dir, no podem tenir la típica botella de vi de vora la cuina que tenia ja que utilitzem per cuinar. Se pot utilitzar aquí per cuinar, però el tindrem dins la bodega. No tenim la botella de vi de vora els fogons tot el dia.
I són coses que no tenim en compte. Eh?
Que no tenim en compte.
A veure, els blancs i els rosats, joves.
Bueno, el vi blanc, el vi rosat, és un poquet, un poc, un món a part del vi negre que és qui ha assolit.
Perquè han d'estar a més baixa temperatura, no?
Sí, són uns vins que requereixen una conservació a baixa temperatura, uns vins, normalment solen ser vins joves, i un vi jove requereix d'una temperatura baixa. Un vi, per servir-lo més o manco, s'hauria de servir de 7, de 8 graus, un vi negre.
Això són 4 graus més del que estàveu aquest matí a Sòlla.
Exactament, eh? Sí, sí, sí. Però això no va... Si qualcú està molt acostumat a tenir vi i utilitzar vi, normalment se solen tenir uns armaris refrigerats, atemperats, on controles temperatura, on controles humitat, i tot això ho tens preparat per poder tenir el vi en bones condicions.
En canvi, els vins de criança, o els vins negres...
Els vins negres necessiten tenir una miqueta de calentor. Una miqueta de calentor, quasi una miqueta la mateixa calentor que li donaria la temperatura ambient, sempre quan no fa 3 graus com fan això en aquest moments. I si vos fixeu, la copa de vi té aquesta forma, un poc copa de globus, de pilota, perquè quan l'agafes en sa mà, la mateixa calentor se li transmet en el vi i fa que tots els aromes, totes les substàncies en sa calentor s'alliberin i tu puguis degustar molt Sons millor.
Jo he contat des d'aquí una salutació per en Pepe Escalona, José Escalona, professor de la Universitat de les Illes Balears, a qui saludem des d'aquí.
I de, sí, per tenir el vi una temperatura... podríem dir temperatura ambient, sempre que la temperatura ambient no sigui ni molt freda ni molt calenta, és bona. I sobretot hem de tenir el vi, si el tenim dins botella, obert una estona abans.
Vale. I la temperatura hem quedat que era que a partir de 15 graus?
Sí, a partir de 15 graus fins a...
Els negres?
Els negres fins a 20, més ja no.
Tant? 20? També?
És que depèn una miqueta de sa... És a dir, sense ser un vi calent, ha d'estar una miqueta més... ha d'estar una miqueta tebi, sobretot si són vins reserves. Un vi gran reserva fred, fred de gelera, no notaríem les seves característiques. En canvi, un vi blanc, o un vi rosat, o un vi d'agulla, o un cava fred de gelera, pues li potencia altres característiques pròpies de cada un dels... de cada un dels vins.
I dels caves? No, no me penses dir res dels caves, Juan Antonio.
Bueno, els caves és un món, és un món a part. Es cava, evidentment,
jo
té una...
Jo soc un enamorat dels caves.
Bueno, els caves se tracta d'un vi espumós, un vi en el qual durant la producció se li va...
Quina és la temperatura, ja que xerraven de temperatures?
La temperatura dels caves, freds. Entre 2, 4, 6 graus màxim, sense tenir...
Més fred també perd el gust.
Més fred perd el gust. De fet, és típica la xampanyera, que és el recipient de metal en glaçons de dins, per mantenir la temperatura baixa d'escava.
Si la temperatura òptima serien entre 4 i 6.
Més o menys, això és una temperatura... si qualcú treballa xampany o treballa cava, treballa vi, verà que cada botella, cada marca requereix una sèrie de característiques especials. Generalitzar-ho tot se pot generalitzar, però sempre, sobretot la gent que està acostumada, verà que hi ha diferents tipus de cava, també en funció de sucre, del contingut propi del vi o d'escava, de la pròpia maduració, que fa que cada vi o cada botella requereixi aquelles característiques un poc específiques.
En aquest programa no xerrem de marques, però jo vull dir que hi ha dues marques de cava o de vi espumós a Mallorca que són excel·lents.
Sí.
Dues o tres ja, ara crec que n'hi ha tres.
Sí, se fa vi espumós, vi en un mètode tradicional de xampanyòs, se fa vi espumós, n'hi ha marques de qualitat i sobretot jo crec que s'ha de donar les gràcies a la gent que treballa. A vegades ens oblidem una miqueta de que el producte que nosaltres tenim en sa mà és un producte que la gent l'ha patit, l'ha suat i m'ho l'ha duit en la nostra taula amb una miqueta de ganes i de feina.
Juan Antonio, ja que som amb cava, es prepares alguna coseta? cava.
Sí, mira, jo m'encanta la rebosteria, m'encanta treballar els productes dolços, soc un poc llèpol, i havia pensat de fer un postre.
Jo també.
Sí, ja.
Jo també.
Havia pensat de suggerir-vos unes postres, ara que encara mos queden el dia de Reis, que encara mos queden qualque dia més de festa, que en aquestes festes crec que ningú ha menjat gaire res, tothom està...
No, exacte, tothom no ha menjat res, no ha menjat verdureta.
Verduretes, hem fet dieta, i ara pues el darrer dia...
I hem anat a córrer cada matí.
Exactament, eh? Pues mira, faríem una escuma gelada de cava.
Escuma gelada de cava. Sí. No fa molt fred per prendre una escuma gelada de cava?
No, jo crec que un bon gelat, a més de les pròpies propietats gustatives del gelat, ens pot ajudar a finalitzar un menú, per exemple, que haguéssim fet amb una porcella en el forn, com podríem fer el dia de Reis, o uns escaldums, però de posta t'apeteix una cosa fresqueta, digestiva, que t'ajudi a acabar amb un bon record, i que millor que brindar pues, amb un pastís, amb una escuma gelada de cava.
Molt bé, com la fem? I què hem de menester?
Mira, per fer l'escuma gelada de cava hem de menester gelatina de cua de peix, de sa neutra, que no fa gust a res, són unes laminetes que venen en bossa de 20 grams. Hem de menester per aquesta recepta que farem per unes 6 persones la meitat d'una bossa, que són 10 grans. Després 110 grans de blanc d'ou, 100 grans de cava, si pot ser mallorquí molt millor, 100 grans de sucre, 20 grans de llet en pols, i després la base que és nata de muntar, no nata de cuinar. La diferència entre un i l'altre és contingut de greix. La nata de cuinar té un 18% de greix, i la nata de muntar en té un 30% per amunt, amb la qual emplem nata per muntar. Què hem de fer? Hem de mesclar la nata i la llet en pols i la deixem reposar dins la gelera. Una cosa que la gent no fa i s'ha de tenir en compte és que dins la cuina utilitzem moltes aromes. Si hi ha tendència a posar, per exemple, vainilla, la nata i muntar-la, pues si poses vainilla, la nata i la deixes dins la gelera, la deixes un dia sencer, aquella nata s'ha infusionat, s'ha agafat més aroma a vainilla, igual que en la canyella, igual que en tots els aromes. Mesclant la nata, la llet en pols i deixant reposar dins la gelera, com a mínim 12 hores. I després mesclar amb cava, amb el blanc d'ou. No passeu pena, s'amuntarà, després hem de muntar-lo. Si vosaltres teniu blanc d'ou i li afegiu nata, li afegiu cava, li afegiu coco, per exemple, el muntarem, no passeu pena. Mesclar amb cava amb el blanc d'ou. I tenim els dos preparats. Passat aquest temps, el que hem de fer és tallar la gelatina, abocinets petitons, amb unes estidores, i la deixem en remull en la mescla de cava i blanc d'ou. Almenys uns 20 minuts, perquè la gelatina s'hidrati i absorbeixi aquest líquid i se torni fluixeta. Després el que fem és encalentim el blanc d'ou en su xampany i l'encalentim més o manco fins a uns 60-70 graus, sense que arribi a coagular sou. Quan tenim aquesta mescla calenta, la posam a muntar i després, a part, muntam la nata que teníem guardada dins la gelera en su blanc d'ou. En la llet en pols. Els dos preparats se mesclen en suavitat perquè no s'abaixin, en tenint en compte que un preparat està tebi i s'ha d'estar fred, amb la qual hem de tenir un poquet de precaució.
Se mesclen o se barregen?
Se mesclen molt suaument, en la mà, des de baix fins a dalt, no li donarem en les varilles.
I ho posem a la gelera
i ho posem
dins, o en el congelador?
Podem fer dues coses. Si volem deixar-la dins la gelera, com que té gelatina, m'ho solidificarà, i si volem fer-la amb un estil més...
Quant de temps?
La gelatina tarda 2 hores en solidificar.
A la gelera
2 hores.
I en el congelador?
I en el congelador, pues, un dia per l'altre. Com a mínim ha d'estar 12 hores perquè solidifiqui i li trauríem una textura semblant a un gelat, a la típica tarta que dèiem tarta contesa, tarta al whisky, si l'hem posat dins un molo rectangular. I després ja l'únic que hem de fer és servir-lo, sobretot amb una salsa de xocolata calenta, que li donarà aquest contrast de temperatura. Xocolata calenta, mousse gelada, blanc i negre. Jo crec que és un bon final per dinar de Reis, una proposta que...
Escuma gelada de cava.
Sí.
Per en Juan Antonio Fernández.
Això és una recepta que podeu trobar a la pàgina web, www.cuinant.com, aquesta i moltes més.
Si mos dona temps, després parlarem d'una altra recepta, però ja que mos has dit abans que les fruites tropicals lliguen també amb escava,
sí.
Anem a xerrar de fruites tropicals. Idò,
Advocats.
Advocats. Començarem a xerrar un poc de l'advocat, que podríem dir que és l'aliment vegetal més complet i més perfecte que existeix.
Què vol dir això de més perfecte? Això de perfecte?
Sí, sí, sí.
Ja, no sabia jo que hi haguessin menjars perfectes.
Jo dic que és perfecte perquè conté una quantitat important de proteïnes.
Serà perfecte? Ah, vale, sí.
No, per
sí.
Això, perquè conté les proteïnes de molt bona qualitat, quasi millors que les proteïnes de la llet de vaca, perquè té quasi pràcticament tots els aminoàcids que componen les proteïnes, i a més té grasses saludables, i aquestes grasses saludables ens aporten molt de beneficis per molt de problemes o per moltes malalties que puguem prevenir o que ja puguem millorar si ja els tenim.
I és per això que és bo, que té tantes propietats.
Té moltes propietats i pràcticament és bo per qualsevol tipus de prevenció de qualsevol malaltia, sobretot les cardiovasculars, per la grassa aquesta saludable, que són grasses omegas, omega 3, omega 6, omega 9. A més té molt de micronutrients com magnesi, coure, ferro, calç, potassi, té molt de potassi.
I per què va bé el...
I bueno, en primer lloc, és una fruita o verdura, quasi se pot dir fruita o verdura, que ens aporta molta sacietat. Per tant, no tindrem, si per això deim que no engreixa, perquè si mengem advocat ja no menjarem altres coses.
I no havíem
mos aporta.
Jo havia sentit a dir que l'advocat que si menjaves molt engreixava.
No engreixa perquè precisament els carbohidrats són són d'assimilació lenta, mos aporta aquesta sensació de societat, ja no tindrem necessitat de menjar alguna més i mos aguanta durant un temps sense haver de menjar altres coses, no? Per tant, està indicat precisament en persones que volen aprimar, està indicat també en diabètics. I per què serveix? Serveix, pues, el que han dit, sobretot per les malalties, per prevenir malalties cardiovasculars, com que redueix el colesterol, o sigui, que puja el bo i baixa el dolent, el bo per la hipertensió, per baixar els triglicèrids, etc. I a més, les grasses de l'advocat són les grasses que lubriquen, diguem, les articulacions. Són bones per tenir articulacions sanes i no tenir problemes de...
I com l'hem de prendre?
Mira, el podem prendre... Bueno, el més important, una de les característiques més importants, volia dir, és que aporten gran quantitat d'antioxidants, sobretot a la vitamina E. Aquesta vitamina E en té molta més de la que se creia abans. Per tant, la vitamina E és la vitamina que aporta les grasses de l'advocat. Bueno, a més té vitamina A. Com l'hem de prendre? Bueno, sempre l'hem de prendre cru. I una se pot prendre de moltes maneres.
És ideal per mesclar amb les ensalades.
A les ensalades
tota la vida
fantàstic.
Les hem mesclat
sí,
amb
sí,
les
sí,
ensalades.
Sí, a les ensalades és estupendo. També una forma molt, molt interessant que ja m'ho vaig descobrir és amb mel. Pareix un poc raro, però se talla l'advocat a trossets i s'hi posa un pot de mel ecològica, mel crua, i està molt bo. I una altra forma clàssica de preparar l'advocat és amb el famós guacamole. Que el guacamole és una forma de molt interessant perquè ens aporta moltes vitamines, en fi, molt de nutrients importants.
Molt bé, ha quedat claríssim, Magdalena, que els advocats són un
aliment
perfecte. Jo voldria saber si el mango i la papaya...
Sí.
Si l'advocat són perfectes, els mangos i les papalles...
Sí, el mango i la papalla...
Què són? Bueno, què els hi podríem posar?
Els hi podríem dir que són antioxidants, el mateix, de primera línia, perquè ens aporten un pigment molt important, que és el betacarotèn...
No m'has entès. No. Jo abans d'això, jo volia un qualificatiu.
Un qualificatiu? Doncs sí. Pues, també quasi perfectes.
La dolçor, no?
Sí, bueno, la dolçor... El mango és més dolç que la papaya. La papaya sí. No és tan dolça.
L'exotisme.
Sí, també. Perquè el mango és més calòric per aquesta quantitat de sucre que aporta. Però sí, són fruits exòtics, són fruits que ens, molt nous per nosaltres, que ja se cultiven aquí a les nostres illes i en molts de puestos del sud d'Espanya, climes tropicals. I
dius que aporten antioxidants.
Antioxidants, no? És el més important. Vitamina C, vitamina A, que com deia és el betacarotè, que és el precursor de la vitamina A, i a més té una, molts prevenen pues, de patir enfermedades degeneratives, enfermedades de tipus càncer, etc. Totes aquestes malalties que degeneratives, podríem dir. També contenen triptòfan, que és un precursor de la serotonina, que es farà que ens sentiguem més tranquils i relaxats. I llavors, lo interessant de la papaya i del mango, que juntament amb la pinya i el kiwi, tenen aquestes fruites, el que els caracteritza i els diferencia un poquet, diguem, de l'avocat que hem xerrat abans, és que tenen uns enzimes proteolítics que fa que siguin molt indicats per problemes de digestius, no? I què volen dir? Sobretot la papaya té la papaïna, que és aquesta enzima que deia proteolítica, que fa que destrueixi les proteïnes o descompongui, millor dit, les proteïnes dels animals, no? Per tant, si prenim després d'un dinar abundant de grasses i de proteïnes, com poden ser aquests dies ara de festes, si darrere menjam o prenim una papaya, pues fa que aquestes proteïnes es descomponguin més fàcilment i per tant sigui molt més digestiu.
A mi una de les coses que més m'agrada quan viatges és poder menjar els aliments dels llocs en qüestió. Cosa que, clar, vull dir, els avocats has dit que ara és l'època.
Però ara és l'època i a més es fan aquí a Mallorca, però a les illes. I
mangos sé que cada vegada n'hi ha més, també.
Mangos també se fan, ja s'han adaptat a l'esclima tot l'any.
I les papaies?
I les papaies venen, bueno, els solen dur més de Sud-amèrica. Aquí no tenc clar que se facin perquè se necessita un clima molt especial i un arbre molt gros, és un fruit molt gros de tamany.
Heu menjat mangos a...
Jo recomano...
A Cuba, per exemple?
A Cuba no, ja...
O a la Índia?
No. Ja hem menjat fruites tropicals a Costa Rica, vam anar a Costa Rica i també vam disfrutar de menjar, sobretot de veure com és la producció de pinyes tropicals, de plàtans...
Aquí tenim Canàries, a Canàries...
Jo ja no sé si la pinya és una fruita tropical. Què penseu?
Jo penso que sí. Jo, bueno,
sí?
M'agrada que...
La globalització, sí. Tot ha arribat, tot tenim abast a tot, però lo interessant és que se puguin cultivar algun d'aquests productes, sí, a les nostres illes, que sempre tindran més qualitats nutritives si els acuïm recient, que no si els duen de
fruit. Ja hem fet un tastet de fruites tropicals, molt bones, per cert. Uh-huh. Ara toca fer el concurs.
Ah, val, el concurs, venga.
Per fer el concurs m'ajuda en Juan Antonio, que no dirà la resposta. És un concurs que fem sempre en funció d'alguna de les coses que hem xerrat en aquesta primera hora. I avui demanem, parlàvem de les temperatures dels vins. Volem saber quina és la temperatura més apropiada per un vi, si ja has de fer alguna matització, me la fas.
Sí.
Quina és la temperatura més apropiada dels vins... blancs i rosats, en general. No distingirem si joves o no tan joves. Quina seria la temperatura ideal? Primera opció, entre 6 i 9 graus. Segona opció, al voltant dels 20 graus. I tercera opció, 0 graus. Ni fred ni calor.
Bon matí, ni fred ni calor.
És a dir, 6 i 9 graus... 20 graus o 0 graus, quina és la temperatura més apropiada dels, en general, dels vins blancs i joves? 971-13-99-00.
M'agrada aquest matís de la temperatura.
Telefoneu a partir de... anem a publicitat, telefoneu mentre, en Víctor us agafarà el telèfon, la primera cridada que l'encerti, que s'endú, ni me ni manco. La primera invitació de l'any per anar al restaurant a Ginebró d'Inca. Una invitació per a dues persones. 971-13-99-00. 971-13-99-00.
Balears fa ciència. A IB3 Ràdio. Amb Enric Colat.
Bones festes.
IB3 Ràdio et proposa conèixer tot allò que envolta i fa possible el món educatiu. Juan Riera Roca presenta Paideia, el programa centrat en la comunitat educativa de les Illes Balears. Paideia, diumenge, a les 3 del capvespre, a IB3 Ràdio, amb Juan Riera Roca. A IB3 Ràdio, els matins són per a tu. Perquè t'informis, per escoltar els protagonistes de l'actualitat, perquè reflexionis, perquè t'agrada sentir el dia a dia. Escolta el Faristol d'IB3 Ràdio amb Àngel Seguí, de dilluns a divendres a les 8 del matí.
IB3 Ràdio, bona silla, bones festes.
Balears fa ciència. El magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
Hay pistola que descargada se me dispara. Todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama. Amapolas son los suspiros de tus escamas, que son los tiros que dan al alma. Si quieres verme estoy en la rama. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Porque ya hay olas en este mar que tú ves en calma. Tu eres el pez que muerde mi cola.
11:54 minuts amb el vino tinto d'Estopa.
Sí, bona sintonia, bona sintonia.
Tornem i saludem, i em fa moltes ganes de saludar en aquest primer programa del 2015 en Joan Coll, que crec que el tenim al telèfon. Hola, bon dia, Joan.
Hola, bon dia.
Molt d'anys.
Com estem?
Molt d'anys.
Molt d'anys, que hi hagi salut i alegria.
I ciència.
Això mateix.
I vi i cava. I vi i cava, que és del que estem xerrant avui. Estem amb en Juan Antonio Fernández, el professor de l'Institut de Sóller.
Bon dia, Joan.
Bon dia, com estem?
Joan, jo sé que no, el vi no seria una de les prioritats, de les coses que més feu en el vostre restaurant, però una bona copeta sí, perquè jo l'he pres.
No, tenim un bon vins, tot mallorquins i ecològics.
Veus?
Sí.
Els restaurants vegetarians, això, per què diuen que en els restaurants vegetarians no tenen vi? Això no és vera. Ui. Hem perdut.
Pues jo crec que tengo que córrer a la cuina.
Una persona que és vegetariana també ha de poder beure un bon tassó de vi i tot, que no és dolent.
Veus?
Amb excés és dolent, però aquell copeta o copeta i mitja dinant, això és salut.
Escolta, què teniu previst avui, Joan?
Bueno, avui tenim un menú molt típic mallorquí. Hem fet unes burbaes amb verduretes de brau. El burbaer tipo d'aquestes que fan a Porreres. Llavors tenim un bunyal de boniato i espinacs. Llavors tenim una greixera de carxofa i au. I de darrere tenim un timbal d'arròs rostit amb verduretes.
Tot això en el Ginebró d'Inc, que és en el carrer Bisbe Llompart 124, i una invitació per a dues persones. Me diuen que serà parant... No m'ho puc creure, això menys és vera. Miquel, sí. de Canàries, me diuen. Hola.
Bon dia.
Bon dia, Miquel.
Hola.
D'on telefones?
De Canàries.
De Canàries.
Sí, ja, també se'l senten des d'aquí, eh?
I què fas a Canàries?
Bueno, vivim a Canàries.
Vius a Canàries? Sí. O estàs de vacances?
No, visc a Canàries.
D'on de Canàries?
Les Palmes.
Jo sóc periodista i ho demano tot, ja ho saps.
Sí.
Les Palmes. I què mos estàs escoltant per internet, clar?
Clar, vos fot per internet, perquè m'encanta sentir-vos xerrar de cuina i m'encanta aquest fitxatge que heu fet recentment d'una Magdalena, que m'ho explica tot.
Escolta'm, i com ho farem per regalar-te una invitació per a dues persones,
bueno,
per anar a Ginebró d'Inca?
Jo vaig a Palma cada dos per tres.
Veus? Què t'apareix, Joan?
Aquesta invitació no...
Ui. Digues.
No, res, que dic que anirem encantats de veure en Joan quan siguem per allà de visita.
Molt bé, hem perdut en Joan, no sé quin problema hi havia amb la línia. Ens queden 2 minutets. Enhorabona, Miquel, gràcies per escoltar-nos, de veres. Ens ha fet molta il·lusió que mos cridessis des de Canàries. Jo al principi no m'ho creia. Gràcies, de veres.
Gràcies, bon any, adeu.
Juan Antonio, us queden 2 minuts per fer alguna altra recepta, t'apareix?
Pues sí, si vos pareix, podríem preparar unes peres amb vi.
Peres amb vi?
Sí, però també els donarem un estil diferent per fer aquesta recepta. Hem de mestrar unes peres, les típiques i tradicionals peres amb vi, que per fer-les posem a coure parts iguals de peres, vinagre i sucre. Això ho feim bullir, quan la pera està tendra, està cuinadeta, la passam per un colador i la trituram, feim un puré de peres. Més o menys que ens ha de sortir uns 600 grans de puré de peres, que el mesclarem en 600 grans de nata muntada, a la qual li hem dissolt, o ho hem dissolt amb el puré que estava calentat, 6 cos de peix. Amb això fem un emús semblant a la recepta que havíem fet abans. Com la presentam? Molt fàcil, hem de comprar un bescuit, unes magdalenes, unes galletes, i hem de forrar el motllo. En aquesta crema li posem de dins i en el congelador. I tenim un plat senzillet, bo de fer, que així com m'agrada a mi, una recepta saborosa,
peres,
i bona de fer.
Peres al vi.
I per acabar, Enric, t'havia dut un regal.
Però què m'adús aquí, Juan Antonio?
Te duc un bocí de carbó, que han passat el rei per Sòria, abans d'hora.
Escolta, això és un indirecte?
No sé si has fet bonda o no. És un carbó blanc, perquè l'ha dit el rei blanc.
Costa-m'ho, això.
És un carbó blanc.
Un carbó blanc?
Sí, l'ha dit el rei blanc. Un carbó no té colorants.
Però això és que m'he portat malament, però amb matitzos.
Sí.
Perquè si no és negre...
Si no és negre, i a més és dolç.
I com se fa el carbó blanc?
El carbó blanc és molt senzill de fer. Fem una mescla de sucre en pols, blanc d'ou i suc de llimona, o emulsionam, i després el feim coure dins un almívar.
Gràcies, Juan Antonio, gràcies. Carbó blanc.